Sant Cugat és l'escenari d'un concert benèfic per recaptar fons per a la investigació de la Covid persistent. L'organitza la Fundació Docència i Recerca de Mutua Terrassa, que està investigant aquesta patologia sorgida arran de la pandèmia. Per això ens acompanya el director de la Fundació, el doctor David Dalmau. Benvingut a Cugat Mèdia. Primer de tot, què és la Covid persistent?
Bé, la Covid persistent és un conjunt de manifestacions clíniques en diferents esferes, pot ser l'esfera psicològica, l'esfera neurològica, l'esfera orgànica, de diferents manifestacions com poden ser doncs, trastorns del gust, pèrdua de memòria, cansament, malestar general, dolors articulars, en fi, un reguitzell de símptomes que es persisteixen 3 mesos després d'haver patit la Covid-19 i que no permeten tenir una qualitat de vida raonable a la persona que les pateix o fins i tot no poder mantenir una activitat familiar o laboral normal.
Quanta gent afecta?
Bueno, aquesta és un problema que afecta entre un ventall de persones entre un 5 i un 25% de les persones que han patit la Covid-19 en funció una mica de les variants que han patit aquestes persones, poden arribar a patir la Covid persistent. També és cert que hi ha diferents, diguem-ne, intensitats de manifestacions, és a dir, hi ha persones que en pateixen molt d'una forma molt acusada i que realment no poden fer una vida relativament normal, per tant, que la seva qualitat de vida està molt afectada, parlaria entre un 5 i un 7% de les persones que han patit la Covid que poden arribar a tenir aquest problema. I després hi ha altres persones que tenen manifestacions clíniques que més o menys van fent una vida relativament normal i poden arribar fins a un 20 o 25% en funció, com deia abans, de quina variant de la Covid han patit i perquè hi ha hagut diferents incidències en funció d'aquesta.
Ens comentava això, que segons la variant que hagin patit, la incidència també és diferent. Hi ha alguna variant on la incidència sigui més important?
Sí, de fet, quan amb la variant Delta, que va irrompre amb força sobretot a finals de l'any 2021, en aquell moment les persones que patien la Covid persistent era un percentatge molt alt. Mentre es parlava, hi havia sèries que parlaven entre el 20 i el 30% de les persones. Si bé que després, amb la variant Omicron, això ha baixat, ha caigut bastant, però com que la variant Omicron ha afectat a moltíssima més gent que la variant Delta, clar, ens trobem amb el problema de que la Covid persistent segueix sent un greu problema de salut pública, i, per tant, segueix tenint una incidència molt elevada. Però realment la variant Delta comportava unes conseqüències amb Covid persistent més, o sigui, una incidència més elevada de Covid persistent que no la variant Omicron.
Es considera una malaltia crònica? És a dir, està reconeguda?
Bé, això encara està molt en discussió. Hi ha persones que porten molt de temps, quan dic temps vull dir anys, amb problemes degut a aquesta, diguem-ne, malaltia i que no poden fer vida normal. N'hi ha altres que l'han patit i al cap d'uns mesos això s'ha anat reduint-se en intensitat, fins i tot en persones que els ha desaparegut. Per tant, el perfil de persones amb aquesta patologia és molt variat, encara que sí que hi ha persones que podrien parlar, com vostè bé deia, de que tenen un problema crònic amb la Covid persistent perquè ja fa anys que arrosseguen símptomes derivats de la Covid de la infecció per la Covid-19.
Perquè hi ha algun tractament que faciliti la recuperació?
No, actualment no hi ha cap tractament que puguem dir que sigui eficaç de la Covid persistent o que millori la Covid persistent. El gran problema que tenim és que les persones que pateixen la Covid persistent se senten molt orfes perquè no saben a on anar. I quan consulten un professional sanitari, el mateix professional sanitari molt sovint no sap massa què fer amb aquest tipus de problema, perquè no hi ha estructures organitzades ni centres que tinguin unitats que coordinin i que dirigeixin a la persona cap a l'especialista que creguin que més pot ajudar en aquesta persona. D'altra banda, no hi ha cap tractament específic perquè són manifestacions molt sovint inespecífiques i, per tant, no pots estar tractant símptomes, hauries de tractar problema concret. No? Si tens un mal de cap, donaràs un tractament pel mal de cap. A moltes vegades la Covid persistent genera problemes que no són mesurables com aquest que parlàvem. I, per tant, actualment, i de forma malauradament, encara no tenim aquesta possibilitat. El que s'està intentant d'entrada és identificar o estructurar unitats que permetin dirigir i atendre les persones tant en l'esfera orgànica, clínica, psiquiàtrica com psicològica de les persones i després intentar fer estudis que permetin almenys identificar aquelles persones que poden ser més vulnerables a patir una Covid persistent després d'haver tingut una infecció per la Covid-19.
De fet, hi ha un estudi d'una universitat de Londres que apunta que amb una anàlisi de sang es podria predir qui té possibilitats de patir Covid persistent. Això és possible, saber qui patirà en cas d'infecció?
En el moment actual, no. I aquest estudi és un estudi que és molt genèric, és a dir, que no hi ha encara estudis específics que puguin, d'alguna manera, facilitar un test diagnòstic ràpid que identifiqui aquelles persones que poden ser més susceptibles de patir la Covid persistent. De fet, aquesta és una de les coses que es persegueix, perquè com a mínim podríem intentar protegir aquestes persones o dirigir-les cap allà, cap a aquells centres o unitats que puguin ajudar-los a minimitzar l'impacte que podran patir amb els símptomes de la Covid persistent. Però a dia d'avui, en resposta a la seva pregunta, no hi ha cap test diagnòstic que permeti identificar a les persones que el patiran.
A Sant Boi, per exemple, impulsen una prova pilot ara per combatre la Covid persistent amb activitat física i amb suport psicològic. És un tractament que dona bons resultats?
Sí, segur. Això, de fet, no ho podríem només circumscriure a la Covid persistent. Hi ha moltes altres patologies que molt probablement l'activitat física i l'assistència psicològica i tècniques psicològiques poden ajudar molt a tenir una molt millor qualitat de vida d'aquelles persones que pateixen la Covid persistent. Sovint, fins i tot, podem dir que no desapareixerà, però sí que la gestió i el maneig del problema pot ser molt diferent entre aquestes persones que se les ajuda en aquestes vessants que vostè parlava.
Pel que ens explica, és evident que cal investigar. Què és el que cal investigar referent a la Covid persistent? Quines haurien de ser les línies?
Bé, en pel que a nosaltres es refereix, la nostra iniciativa es basa en intentar identificar aspectes genòmics, epigenòmics o metabolòmics que permetin precisament el que vostè deia abans, no? Tenir algun test diagnòstic ràpid que ajudi a identificar aquelles persones més vulnerables i que, per tant, els puguis ajudar més. La recerca en tractament és difícil, però no tenim clar, és a dir, no, com deia abans, no són aspectes concrets que un pugui tractar. Per tant, més que tractament, diguem-ne, específic de la Covid persistent, que és una varietat de símptomes molt diversa, hauríem d'intentar identificar aquelles persones més a risc de poder-la patir i intentar minimitzar l'impacte que aquesta els hi pot condicionar.
Per tant, pot haver-hi algun cert component de predisposició genètica a patir una Covid persistent?
Sí, segurament hi ha predisposició genètica. El que sí sabem és una mica el perfil de persones que més freqüentment pateixen aquesta problemàtica i que són una mica a imatge i semblança del que passa amb una patologia probablement vostè també coneix, que és la fibromiàlgia, són persones relativament joves, entre 25 i 55 anys d'edat, i majoritàriament del sexe femení. És a dir, que tenim un perfil bastant característic. Això no vol dir que no pugui afectar gent més gran o més jove i del sexe masculí, però sí que hi ha un gran percentatge de persones que la pateixen que tenen aquesta característica que els deia abans. En aquest sentit, això segurament ja determina certes característiques, algunes d'elles genètiques.
Vostès estan en aquesta línia de detecció, sobretot. És una malaltia que s'està investigant, que hi ha interès científic de manera global?
Sí, jo diria que, en general, el món científic està preocupat i li interessa. És un tema que es vol treballar. Malauradament, vostès ja saben que el món de la recerca, i més en el nostre país, és absolutament precari. es paga molt malament als investigadors, als biòlegs i a les persones que volen dedicar a la seva activitat professional a la recerca, i després no hi ha prou fons de recerca que permetin als grups d'investigadors potents a generar doncs, hipòtesis i desenvolupar projectes de recerca que ajudin precisament en aquest sentit. Però sí que hi ha interès i, de fet, és el que ja s'està fent. D'alguna manera, aquest concert benèfic pretén recaptar fons per ajudar amb la línia de recerca que nosaltres estem portant a terme, que no la portem d'altra banda sols, sinó que ho fem en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, amb la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i Reus.
Ho deia ara, i aquest concert benèfic a Sant Cugat precisament per aconseguir fons per continuar amb aquesta recerca que estan fent en col·laboració amb altres institucions i grups de recerca. Què es farà concretament amb aquests diners?
Bé, amb aquests diners, d'entrada, es vol acabar d'establir la coordinació d'una unitat que permeti agilitzar l'atenció al pacient, de forma que se senti, diguem-ne, recolzada i dirigida adequadament a l'especialista que li pertoqui, i de l'altra, com els deia abans, precisament perquè la nostra és una institució integral que té tots els serveis assistencials, que té la primària, que té l'especialitzada, que té el sociosanitari, que té la salut mental, el que pretenem també amb això és cartografiar molt bé quina és les característiques de les persones que pateixen la Covid persistent i fer estudis, com els deia abans, alguns d'ells, bueno, estudis biològics, clínics també, sociodemogràfics i genètics i metabolòmics, que d'alguna manera permetin, com els deia abans, identificar d'una forma amb major certesa les persones susceptibles a patir aquesta malaltia.
Doncs, doctor Dalmau, esperem que aquest concert sigui una empenta per totes aquestes línies i intencions de recerca. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres i que tingueu molt bon dia.